Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Ja m'entens, el programa LGTBIQ i més de Catalunya Ràdio.
Hola a totis! Aquesta setmana els amantents, històries de colònies i abraçades. Ara que és època que la mainada estigui de colònies, nosaltres ens volem endinsar en la tercera temporada de Jo Mai Mai i en la diversitat sexoafectiva que hi apareix en les seves trames. De la tercera temporada i del que hi podrem trobar ho comentem amb el director Uri Garcia i les actrius Clàudia Riera i Rita Roca. Aquest dissabte 16 de maig se celebra el 33è memorial de la SIDA, el projecte dels noms. Sota el lema, recordem, reconstruïm i avancem. Es farà un homenatge a totes les víctimes que han mort de SIDA. En parlem amb el director del projecte dels noms, en Ferran Pujol. I tancarem l'entrega d'aquesta setmana amb l'equip de Abraça'm fins que m'adormi, una obra de teatre que es pot veure a la Sala Beckett fins al 24 de maig. Un monòleg, una preciositat que no us podeu perdre. En parlem amb el seu director, en Guillem Sánchez, i l'actor protagonista del monòleg, en Roc Bernadí. Per escoltar aquest capítol dels amantents no cal que aneu de colònies enlloc. Podeu abraçar-vos amb qui vulgueu, però l'únic que us demanem és que estigueu a punt perquè comencem.
Estàs escoltant Ja m'entens, un programa una mica, doncs, això, Ja m'entens.
Benvingudes a les Guilles!
Veig moltes cares noves. Ja veureu que mai oblidareu aquests dies.
Era la mama.
La primera.
La primera què?
La primera, tia.
Casa't amb mi! I és que
tu fas callar la... Però una mica, filla, que és una boda en un funeral.
Riem! Què voleu prendre?
Què fort que et cases, eh, Marit?
Brindem fins que la mort ho sabà.
Va, va, vila!
Que és el teu primer dia més grans? Ara sí que et comença el malson. Sense regles que ens prohibeixin ser qui som.
Com si a la...
Molts de nosaltres recordem les colònies com un espai sense regles. Bé, sí, però ens les saltàvem. Un temps on tot es viu d'una manera molt intensa i en molt poc temps. Això també és el que passa a la tercera temporada de Jo Mai Mai, que ja es pot veure a 3CAT i on la diversitat sexoafectiva i de gènere també és molt present. Per parlar-nos d'aquesta nova temporada, comptem amb el director, l'Uri Garcia. Hola, Uri, què tal?
Hola, què tal?
Com estàs?
Molt bé, molt bé, molt bé.
Encantats de que tornis a ser aquí al Ja m'entens.
Encantat que m'heu convidat de nou.
I vens acompanyat de la Rita Roca. Hola, Rita.
Hola, què tal?
Com estàs?
Molt bé.
I tenim a l'altra banda del telèfon i a l'altra banda de les fronteres a la Clàudia Riera. Hola, Clàudia, què tal? Com estàs?
Hola, molt bon dia.
És igual.
Bon dia, Clàudia.
Feliç tot, feliç tot. Que vés a saber quan ho escoltarà això la gent. Bona tarda o bona nit, també. Escolta, que... Per desitjar-ho...
Anem a dormir, una bona tertúlia de ràdio, és estupenda.
Meravellós, meravellós, meravellós. Abans que res... A totes les persones que passen pels amantents us preguntem amb quins pronoms voleu que ens dirigim a vosaltres. Clàudia, va.
Jo, ella.
Jo també em quedo amb ella.
I Uri?
Jo en masculí.
Doncs així ho farem i així ho respectarem.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Uri, ja fa més d'un mes que es va estrenar la tercera temporada de Jo Mai Mai i conjuntament amb La Gran Cita... Crec que són dels dos o tres formats que ho estan patant d'una manera molt bèstia
molt
a la plataforma
sí,
de 3CAT.
Sí. Estem molt, molt, molt contents. És una tercera temporada. Ja estem al llindar dels 800.000 reproduccions només d'aquesta temporada. I lo millor és que està arribant molta gent que està descobrint la sèrie i que està tornant a començar i que l'està veient des del principi de la temporada 1. O sigui que no només gent que està veient la T3, sinó gent que està recuperant la T1 o l'està veient per primer cop, i això és genial per nosaltres.
I quin diries que és el secret d'aquest èxit que fa que la gent s'hi enganxi i que estigui allò pendent d'aquestes colònies?
Jo crec que és un... ho parlava l'altre dia amb una companya a l'equip, que crec que és una continuïtat de les sèries de 3CAT o de TV3, des de Polseres, Merlí, les de l'hoquei, que la Clàudia ja hi era, d'aquestes històries que expliquen doncs, un entorn molt nostre i una joventut també que ens reconeixem, tinguis l'edat que tinguis i que som d'aquí. I que hi ha aquesta cosa que potser mires una sèrie a Netflix que passa a, jo què sé, a
Wyoming. A un institut de pijos.
Institut de pijos americans de Wyoming o de Arkansas, i en canvi això és d'aquí. I jo crec que això ens agrada i crec que és el secret de l'èxit.
I, Clàudia, tu que portes més temps també a la sèrie, què diries que fa que la gent s'hi hagi enganxat tant?
Jo crec que al final, de cop amb Jo Mai Mai, trobem un projecte on el missatge adolescent és molt positiu, és molt de cohesió, és molt d'escolta, és molt de que no hi ha bons ni dolents, de que som tots persones, i crec que és un concepte que ara mateix per sèries adolescents costa de trobar. Com que surto a moltes sèries adolescents, me n'he mirat moltes també, és una cosa que vaig mirant-me, a veure què s'està fent. I crec que en general hi ha un missatge prou tòxic. I Jo Mai Mai crec que... o sigui, o Merlí, o... És que TV3 té aquesta tendència a fer sèries molt, molt humanes i molt que parlen sobre persones amb conflictes i que és això, i no són arquetipus de personatges bons, dolents, així més simplista. Llavors crec que això enganxa perquè li dona 360 graus, li dona com... una dimensió, saps, del projecte?
Rita.
Sí, jo crec que el mateix, que tothom, o sigui, tothom té l'espai per canviar, tothom té l'espai per poder, en una temporada ets el cabron i a la següent de sobte, ei, potser no ets tan cabron, o potser tens una mica més de sensibilitat, que al final és el procés que fem els éssers humans, de la caguem i canviem. Uh-huh. I llavors crec que també que ens donin aquesta continuïtat és molt maco. Uh-huh.
Per cert, Rita, tu dones vida a la Laura, un personatge una mica desbarrat i canalla... No sé si...
Una mica
bastant. I ja des de l'inici ja fa una declaració d'intencions. Escoltem-la, va.
Què miraves abans?
Res, i tu?
No entenc què fa una pija a la per diagonal en una casa de colònies com aquesta.
De moment, instal·lar-se a l'habitació Rossinyol.
Com jo.
Segura?
Sí.
Oh, ai, no, és que no veig cap gent i fer-la a la llista.
Com estàs dient, Choni, carinyo?
Que no ho ets.
I orgullosa. Choni i Ratxeta.
Un sí. Moment, et saps els diàlegs de memòria?
Me'ls sé tots. Que sí, fort. Tots els meus me'ls sé. Els puc fer a sobre, saps? Puc fer doblatge.
Sí, podíem haver baixat el volum i...
I te'ls feia jo. Sí, sí, i els de la Violeta també me'ls sé.
Que fort, que fort, que fort, que fort, que fort. Ostres, com definiries a la Laura?
La Laura és un xorro d'energia, és meravellosa. M'ha agradat molt donar-li vida pel simple fet de que crec que és una noia que és molt necessària, perquè jo en el meu cas soc bisexual, però parlant amb les meves amigues que són completament lesbianes, elles em parlaven del tema de jo no he tingut mai un referent d'una persona que és obertament LGTBIQ+. Mm. Llavors, jo necessito això també. I no sé, jo crec que per mi aquesta... Bueno, tinc la sort que els altres projectes que he fet, bueno, no sé si és una sort, però sempre he fet de lesbiana, llavors és un terreny que ja tinc bastant conquerit. Mm-hmm. I no sé, és supermaco. Em sembla superhumà i super, no sé, supernecessari. També parlava amb la meva àvia de... Ostres, hi ha molta gent gran que no, tampoc han vist mai això obertament. I jo tinc amigues de meva àvia que ara s'han declarat lesbianes als seus 80 anys, saps?
Uah, que bonic.
Que sí. És molt heavy. I també tenir aquest exemple de pots viure així, viure lliurement i de forma que tothom et respecti. Uau.
Mira, en aquesta mateixa catira On ets tu, fa un parell de setmanes va seure l'actriu Núria Prims,
sí,
que també surt a...
La Núria, sí. Jo he gravat amb ella Sense filtres, també.
Sí, doncs ella va protagonitzar la primera parella lèsbica a la ficció de TV3,
uau,
a Nissaga de poder. I ella explicava que la direcció de TV3 li va costar, d'aquella època, remarquem-ho, li va costar acceptar que hi hagués una trama lèsbica i que un cop... Que fins i tot els va costar que es fessin un petó, i un cop els van fer el primer petó...
Apa, en volien més.
Ja podeu marxar cap als Estats,
sí,
Units a fer viatges, i que va durar poquíssim aquella trama.
Wow.
Sí, 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 sí.
Pues nosaltres jo crec que no ens hem trobat tant en aquest cas,
no.
O sigui...
Demà, estem parlant de que era una sèrie del 94,
Déu-n'hi-do.
Allò era el 94,
Amor, jo no havia ni nascut.
Sí, segurament ni els teus pares.
No, o sigui, el 94...
Però després també, però crec que podem seguir fent una reflexió sobre això, de dir, al final a les televisions públiques sempre hi ha un cert vèrtic, sí, de tocar certes totalment temàtiques per por a tocar temes massa sensibles, quan justament és la clau, no?, de fer-los arribar a tothom aquests temes, sí, i de normalitzar-los. Però sempre hi ha com un cert vèrtic, però a totes les televisions públiques, eh?
Totalment, totalment.
I mira, us agafo també aquest símil i aquest camí, i és que la vostra trama, la de la Laura i ara no me'n recordo la teva parella,
la Judit,
clar, és una trama en la que veiem una diferència de classes, una noia una miqueta més rica i una altra una més xoni, no, en aquest
sí,
sentit.
Sí, això també et jugava a favor, jo crec.
Però en cap cas la trama és una s'amaga de que és lesbiana i de, perdó, quina merda que sóc lesbiana i el món m'ha fet així. Això, per sort, és una fase que ja hem superat, oi?
Total.
Sí, 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 no, la Laura a part es presenta dient a mi m'agraden els tios i les ties, o sigui, ella tampoc està tancada a res, saps? Menja carn i peix, o sigui, és allò de dir és que no, sí, sí, la Laura és la tia, vamos, els té molt ben posats. I jo crec que justament al ser una tia de barri, jo crec que, bueno, quan parlàvem una mica amb la coach i amb tot de la memòria, i una cosa de la que parlàvem molt era del fet de quanta repressió deus haver patit tu ja en el teu barri per arribar a un punt en el que tu et presentes ja a la vida com, jo sóc així, i a qui no li agradi bon venir Barcanova, saps?
Ara deies que la Laura s'havia definit d'una manera, escoltem-lo, va.
Què n'esperes d'aquestes colònies?
Tom.
Jo vull follar molt.
Però què rius, bro, que encara ets verda.
Nois, va. Nois.
Som una mica bàsics, no?
Com hi t'enrotllaries, aquí, a les colònies?
O sigui, t'agraden els tios, no?
Això són dues preguntes. Passo.
Mare meva.
Laura?
Sí. A mi m'agraden els tios i les ties.
Encara no t'he fet cap pregunta, eh?
Va, volia deixar-ho clar.
Va.
I a tu?
Judit, no cal que contestis, si no vols.
Molt bé.
Com et quedes?
Bueno, diguem que la Laura no perd el temps.
És que les colònies són això, no? Les sí, colònies són 10 dies i no s'ha de perdre gaire el temps.
Sí,
no, no,
exacte.
No, has d'anar a tope. Escolta, Rita, com hi arribes a Jaume i Mai?
Jo hi arribo des de Cantàbria, hi arribo, de fet. Jo estava a Suances quan em van trucar per dir-me que m'havia... Bueno, és que jo em vaig gravar el vídeo, vaig cantar la cançó d'Aleluia.
A tots els gent que es presenta al càsting, no els hi fem fer ben bé una self-tape, però sí que necessitem veure si canten o si no canten, sí, perquè és important per la sèrie. Aleshores, els hi demanem que ens enviïn res, una presentació, i que cantin. I vas gravar l'Aleluia.
Vaig gravar l'Aleluia, perquè vaig pensar, la liaré i així ja... No, en plan com... Ni que sigui se'n recordaran de mi, saps? I pues, efectivament, es van recordar.
I va passar la primera fase, i va passar la segona fase, i va fer un càsting amb el mateix diàleg que hem sentit abans.
Sí, sí,
amb el
sí,
diàleg de presentació amb la Judit, que per això te'l saps tan bé, també, perquè
sí,
vas repetir...
Sí, perquè ens posaven una pissarra, i llavors era... I tu, i no sé què, i vinga, i no passen gent.
I Rita, et podem fer un atracament? Que com feia aquella cançó d'Aleluia? Aviam, a veure.
Ui, no, sisplau. És que a part era la versió de l'Andrea Motis, que és una versió que a mi m'encanta, que la va fer per la Marató, que és com... Es diu que hi ha un acord secret que David toca i va ploure el rei... Bueno, és preciosa, o sigui, jo la cantaré fatal, però escolteu-la preciosa.
No. I tenim a l'altra banda del telèfon a la Clàudia, i la Clàudia dona vida a la Mai, que en la primera temporada també es definia com a bisexual, també en el mateix joc de la pilota. Escoltem-la, va.
Doncs com va ser la primera vegada que ho vas fer?
Un desastre, però graciosa. Va ser aquí el paller amb una amiga i ella era al·lèrgica i no parava d'estornudar. Per tant, va ser com a mínim entretinguda.
Et molen les ties?
I els tios, no discrimino.
Collons.
Què passa? Que t'ha agafat un cop de calor, tu?
No, que no és això.
No?
Ai, ho respecto.
No?
Sí?
Clàudia, en el teu cas, quan et van dir que faries la Mai, quines directrius et van donar?
Ostres, m'estàs parlant de fa 3 anys vista, eh? O sigui, ara mateix. Wow.
No. Com és la Mai? Com és la Mai?
Com és la Mai, va.
Bueno, salvatge, me'n recordo del concepte de és una adulta que no creix, no? Aquest esperit molt jove i molt irreverent, molt lluitadora en el sentit més punky de la paraula, també, saps? Té aquest punt indomable, és una ànima salvatge, lliure, no? I trobar tota aquesta llibertat juntament amb aquest bon cor i amb aquesta manera de cuidar estranya als seus.
És una bruixeta una mica boja. L'únic que clar, hem fet 3 temporades.
Sí, és una petarda, però jo l'adoro.
I la Mai l'hem fet... Clar, ha canviat des de la temporada 1 a la 3... Ha viatjat.
Molt.
I la Clàudia i la Mai no tenen res a veure.
saps?
Escolta, Clàudia, en el teu cas t'hem pogut veure en sèries com, ara ho comentàvem, no? En sèries com les de l'Hockey o en l'última temporada de Vis a Vis, on totes exploraves la diversitat sexoafectiva. Si fem un repàs de totes aquestes ficcions, quines impressions t'emportes d'aquests personatges? I si creus que tots ells, em refereixo, per exemple, al personatge de Vis a Vis, al de les de l'Hockey, si tots ells són fruit del seu temps, que ara, o sigui que el personatge de Vis a Vis potser s'amagava més de la seva orientació sexoafectiva, les de l'Hockey potser...
No, sempre he tingut personatges... He treballat molt la bisexualitat i vull dir, a una època, me'n recordo al principi de la meva carrera, rebia tants missatges demanant-me si era lesbiana o no. Moltíssims, i era com...
A mi em passa ara.
Sí, però s'allargarà, i si vas fent és que s'allarga. Però bueno, però sempre han sigut noies que ho tenen molt clar, que ja ho saben, que ja han sortit de l'armari, que ja ho estan vivint amb normalitat i gaudint-ho amb tota la naturalitat i que té ser homosexual o no. Llavors mai m'he trobat amb aquest diàleg intern de surto de l'armari, no, soc lesbiana, ai, vull dir, els meus personatges ja ho tenien molt clar.
I Uri, en aquest cas la ficció també serveix per això, també per poder ajudar per la construcció de referents.
Total.
I perquè també ens expliquin a nosaltres mateixos com som o fins i tot les fites que podem arribar.
Total, sí, jo crec que sí que hi ha una de les coses aquestes que potser no en els personatges que ha fet la Clàudia, però sí que en l'evolució dels últims anys, la manera de tractar les relacions diverses, diguéssim, a la ficció ha canviat i jo crec que s'ha anat normalitzant el fet de que apareguin ja a televisió pública, potser encara més lentament, però a qualsevol plataforma, tot tipus de relacions.
Eufòria, per exemple, que és la sèrie del moment, tu diràs, o sigui,
total.
És tot, no hi ha ni un que sigui hetero pràcticament, saps?
Bueno, i ajuda a que tu... Quan ets adolescent i tens, posa-li des de 10 fins a 15, sí, que t'estàs descobrint i estàs entenent-te, doncs veure a la ficció gent que estima com tu o que és més similar a tu, crec que és guai. I que nosaltres com a creadors o com a actors o com a actrius ens posem en aquesta pell i que ajudem en això, crec que no podem fer res millor.
I que al final també crec que és, o sigui, totes aquestes temàtiques que es toquen, vull dir, al final també són una guia per nosaltres, persones al món que intentem comunicar-nos i tenir relacions afectives o sexoafectives amb gent, vull dir, al final et donen una guia de com es fa això, com lligues amb una noia, amb una altra noia, perquè tota l'educació de lligar, per exemple, que ja bueno, durant molts anys ha sigut absolutament heterosexual.
Totalment.
Llavors, com ho fas? Com entres? Com t'hi acostes? Dius, hola, guapa, saps? En plan, com es fa?
La història de la Judit i la Laura, que també sempre els hi dèiem, que és superbonic que la història arranca d'una manera molt bonica.
Molt punx, però i alhora és molt forta.
És molt forta, és bonica.
Hi havia dues opcions, o que ens matéssim o que ens mengéssim la boca, i ens vam menjar la boca.
Total,
llavors, és així. I també hi ha un tema de que jo crec que com a espectadora, quan deixes de ser jutge i comences a ser com més advocat i a intentar defensar totes les realitats, és quan creixes com a persona. I no sé, jo per mi... No sé, xocar-me amb la realitat de persones que pues, no s'haguessin pensat mai que aquestes temàtiques els hi podrien haver arribat a interessar, pues això, que de sobte hi ha un interès i hi ha unes ganes de saber-ne més i de... No sé,
a mi molta gent, sobretot, parlo ara una miqueta de més jove, vull dir, clar, jo ara ja tinc 30 anys, però sí que quan vaig fer les de l'Hockey, sobretot, m'arribaven molts missatges de gràcies,
és com que per normalitzar,
per ajudar, per... Sí, molt.
Jo me'n recordo que jo la seguia...
I rebia molts missatges.
Jo la seguia i Clàudia, i per mi el teu paper va ser el més important, o sigui, amb diferència, en plan, les trames dels altres estaven bé, però la teva aparició va ser com, uau, qui és aquesta persona,
que guai,
saps?
Que guai que diguis això. No
és
sabia
veritat.
Mai hem tingut aquesta conversa. Nos queden coses per hablar.
Bueno, heu de passar pels amantents per explicar aquest tipus de coses. Rita,
clar.
I veient el personatge de la Laura, per exemple, quan veus altres tipus de sèries, no posarem exemples, penses, ui, aquest tipus de personatges em costa de trobar-los pel carrer. Però veient la Laura, no. Tinc la impressió de que la Laura...
Totalment. La Laura està a qualsevol banc de qualsevol plaça de Barcelona.
Sí.
Sí, és una cosa que també parlàvem molt. I me'n recordo que a la descripció del personatge ficava és de Nou Barris. I que per mi això va ser un punx molt, molt important, perquè tinc molts amics que són de Nou Barris. I és veritat que és un barri, és com Horta, no? Que són els nous Gràcia. I que s'hi respira com una espècie de llibertat amb les seves regles de barri, encara així, saps? I la Laura precisament és això, és una tia molt lliure, però que o sigui, que la Laura li pots ficar un vestit i uns tacons i s'apanya, però amb el seu xandall no la treu, saps? O sigui...
I ara jo us puc explicar una cosa. Mira, jo vaig treballar de monitor de lleure en una casa de colònies durant dos o tres anys.
Veus?
I,
Ets el Willy.
Pensava, l'Uri ha estat allà copiant-se i veient tot el que jo...
Perquè
sempre em prenien el pèl, ningú em feia massa cas.
A mi sí que me l'han pres.
Sí.
A mi me'l prendrien tot, si fos monitora no tindria cap tipus de credibilitat.
Seria horrorós. M'hauria encantat tenir-te de monitora, Clàudia.
Jo vaig ser monitora.
Perquè hagués torejat per tot arreu.
I com et va anar?
Per tot arreu, no m'hagués enterat de res.
També em prenia el pèl a vegades, a mi també.
Bevent xampús, eh?
És que jo vaig prendre molt el pèl, també, com a xaval de colònies. I tenia... Hi ha lliçons que ja es tenia preses.
Però has vist que en dos segons que m'ha conegut m'ha classat. Eres el Willy. Sí. I, escolta, aquesta tercera temporada de Jo mai mai, tinc la impressió que és com més lluminosa, com més alegre, i passa... Sí, també hi ha de tot, però passen coses com aquesta, va.
Vols casar amb mi?
Sí.
És que la Rita se la sap totes, no només els seus personatges, totes les trames de tot.
És que li he tingut que posar tota la meva família, llavors podria l'he vist com 10 vegades.
Que fort.
Yeah. Que jo me la sàpiga, és normal que hem estat muntant i això, però que la sàpiguen
totes.
Tu, Uri, jo no entenc com ens segueixes trucant i parlant. Tu has estat cremat de nosaltres. Ja.
Li he tret l'anell a l'Uri ara, en el moment en què la trama te'l treia tu, li he tret jo a l'Uri.
Clàudia i Rita, encara la gent jove es vol casar?
Va, sí. Bueno, Clàudia, és que tu i jo ens portem 10 anys, carinyo.
Era molt necessari remarcar-ho, eh?
Perquè oficialment sóc una MILF, tinc 30 anys. I vaig
pensar que... Li deia, cuida't, l'únic, és una MILF.
Llavors tu i jo, que som ja directament l'era dels dinosaures.
Jurassic Park.
No, però, Uri, el que et dèiem en aquest sentit, crec que sí que la sèrie hi ha coses i tal, però que és com una sèrie com... Aquesta temporada és com molt més lluminosa. Com la definiries?
Jo crec que aquesta tercera temporada hi ha una cosa que dona molta llum i crec que l'entrada de nous personatges fa que doni una nova... Oh, és com que s'obre una finestra i obren i entren noves històries i això ens ha anat... Crec que ens ha anat molt bé i la gent ho ha acceptat molt bé. I d'altra banda, crec que sí, la primera crec que era més fosca. Jo crec que una temporada...
Jo crec que el Willy també era el personatge com més alegre de les altres temporades.
I tenir
la seva continuïtat ha fet que també... O sigui, el Willy és que és un raig de llum. O sigui, la seva innocència és una cosa
I,
tan...
I la Maya aquest any està més contenta.
També.
I aleshores fa que dos personatges que tenen un...
I també hi ha una mica de joc amb el Manu, que això ja també hi havia aquí algú que tothom en tenia ganes.
I crec que potser la suma de totes aquestes coses ens dona una temporada més llum. Però, clar, sí. Com sempre, hi ha ombres, eh?
I, Clàudia, en aquest sentit, la trama és la teva, en la que et vols casar, i no farem spoilers, però déu-n'hi-do a tot el que et passa però... i aquest casament.
Bueno, casar-se, això sí que tothom ho diu, és molt estressant. La Mai també ho considera així. Sí, es complica una mica, o sigui, a vegades, però es fica amb la idea del casament, però això passa a la vida. Quan has de prendre decisions de sí o no, és com, bueno, sí, m'ho penso, no? O no, merda, hauria de dir que sí. Llavors és sí i de cop et trobes amb decisions que igual no volies prendre o que no estàs tan segura o que no saps ben bé què impliquen. I és una mica, la Mai es troba amb tot això i ha d'anar destriant i dient a veure què vull fer amb la meva existència.
Parlàvem molt
que
cada persona tenia com una por, i una mica la por de la Mai és aquesta por al compromís. I aquesta por que porta des de fa anys i que crec que ens passa molt a tots de fer-nos grans, no? I aquesta por d'agafar responsabilitats que pesen, no? I cada un dels personatges
els diem això. I al final també la responsabilitat de dir qui sóc, o sigui, clar. Constantment, com a humans, estem amb aquesta pregunta al cap de dir qui sóc, què vull, què estic fent, té sentit, vull dir, estem sempre en això, i la Mai és una representació perfecta d'això, vull dir, sempre té dubtes, sempre li passen mil milions de coses, pren les males decisions, intenta reconduir,
gestió,
surt del revés.
La mala gestió, no? Perquè podries haver fet la jo què sé, l'organització de la boda abans de les colònies, o després de les colònies, saps? Però no,
o no ficar-te a treballar a les colònies, clar, és que sí... Sí, de trobar la manera de fer-ho, però bueno, tampoc veig que la Mai aquí organitzant festes, vull dir que...
Sí, bueno, la festa de l'última nit va ser molt xula, eh?
Ah, veus? I la música, de fet, la festa hi sonaven músiques, i la música també és una de les grans protagonistes de Jaume i Mai, i en aquesta temporada els actors torneu a cantar. Escoltem-ho, va. Que no sabem Uri, quines versions hi trobarem en aquesta tercera temporada? Aquest si no et saps totes, almenys una o dues.
Mira, aquest tema de la fúmiga, el covards, crec que ens ha quedat molt xulo.
És preciós.
I ja entra el capítol 1. Entren temes de Buhos, han entrat temes de...
Doctor Prats. 31, la Flash...
Ha entrat de la Flashy, sí. Ha entrat temes també... Bueno, la Clàudia ens canta el Sense Tu de Teràpia.
Ens encanta
això.
El Sense Tu.
Que fort, el Jo Mai Mai el tornem a cantar. Jo vaig viure el moment Sense Tu de Polseres Vermelles, va ser brutal.
I ara donar-li vida, tia.
I de cop la canto jo i que Teràpia em van escriure.
Oh,
i va ser molt heavy. Sí, i em va fer una il·lusió molt, molt forta, perquè clar, de cop em van enviar un missatge molt bonic, no? Dient-me això, quatre coses de que molt xula la versió i que guai i tal. I clar, jo en plan, no, gràcies a vosaltres. Sí, no, gràcies per escriure.
Jo amb lo de doctor igual, tia, o sigui, va ser molt heavy. I jo vaig sortir el primer videoclip de Doctor Prats i ara, de sobte, o sigui, en el videoclip de Caminem Lluny, i ara, de sobte, ells estaven al meu videoclip, saps? Era com super surrealista.
Que fort.
És que
són moments bonics. Tenim una professió que ens fa tenir moments molt bonics.
Un parell de coses abans d'acabar la conversa. Uri, sí. Els personatges de Jo Mai Mai, i on els podrem veure properament?
Aviam, mira, el 31 de maig es fa una festa... al Sant Jordi, al voltant del concert d'Eufòria, i cantaran cançons. I es cantarà alguna cançó allà i ens fa molta il·lusió perquè són cançons que de moment només han estat a la sèrie i que es puguin escoltar fora també fa molta il·lusió.
I tant, home, i anar al Palau Sant Jordi...
I poder veure els seguidors, que també hi ha molta gent que ens ha enviat missatges...
Home, i tant, allà hi serem, veient-vos. I aquesta pregunta te la vaig fer l'altra vegada que vas venir.
A veure.
Es deixa anar en els extras de la sèrie. Hi haurà quarta temporada? Acaba d'una manera molt bonica i molt rodona. Però
nosaltres...
La gent ho afirma. A mi la gent m'ho afirma.
A mi també.
O sigui, em diu, hi haurà quarta? Clar, perquè ho dieu. Sí, sí, sí. No ho hem dit. Es fa un comentari en una escena...
Exacte, tenim una escena que s'ha posat. Sí, sí, nosaltres la quarta temporada, la història, la tenim escrita. El tema és que és com sempre. Això passa, si hi ha reproduccions i la gent li agrada, ens en demanaran més. I tant de bo la gent la miri molt...
Jo és així, ja vaig dir en una altra entrevista, el que heu de fer és ficar-vos en el modo navegador privado i cada dia ho mireu. Cada dia aneu fent refresh i ho torneu a mirar i així pujaran més les visites.
Com mirin de veritat, hi ha molta gent.
També, però ja si volen ajudar i ja se l'han vist, que...
Doncs mira, la recomanin molt.
Ens posarem a fer aquests deures. Avui hem comptat amb el director de Jo Mai Mai, l'Uri García, i amb dues de les actrius protagonistes, la Rita Roca i la Clàudia Riera des d'Andorra. A totes tres, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
I enhorabona perquè heu fet una temporada que és que m'ho he passat teta.
Ai, que guai,
que m'ho celebro. Que bé, que bé.
Moltíssimes
molta
gràcies.
Gent, eh? Tothom li està agradant moltíssim.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Ja m'entens, amb David Ávila.
Encara ets aquí. Encara que els déus t'hagin volgut al seu costat.
Ara sentim la Mone Teruel. Aquesta cançó preciosa es diu El teu nom. És una cançó que es va fer per un acte també preciosíssim que aquest cap de setmana arriba a la seva 33a edició del Memorial Internacional de la Sida, el projecte dels noms, que es farà als jardins del Parc de Montjuïc aquest dissabte. I per parlar-nos de què hi trobarem, en parlem amb el seu director del projecte dels noms, en Ferran Pujol. Hola, Ferran, què tal? Com estàs?
Hola, molt bé. Moltes gràcies per trucar-me.
Ferran, abans que res, a totes les persones que passen pels amantents, us preguntem amb quins pronoms vols que ens dirigim a tu.
A mi? Sí. M'és ben bé igual, però jo sóc ell. Sí.
Doncs així ho farem i així ho respectarem. Ferran, és la 33a edició del projecte dels noms. Ja són anys, eh? Vull dir...
Sí, sí, correcte. Sí, sí. El primer memorial va tenir lloc l'any 1993. De fet, vaig organitzar un petit acte a l'Avinguda de la Catedral i des d'aleshores s'ha seguit celebrant ininterrompudament durant tots aquests anys.
Com recordes aquells primers actes del memorial? Clar, el 93 estem parlant, en aquella època, tot el tema del virus del VIH i de la sida estava en plena efervescència. No hauria ser fàcil un acte d'aquelles característiques.
No, de fet, no ho era gens. I el memorial, em va molt bé aquesta pregunta perquè moltes vegades associem el memorial com un acte només de record i de memòria. I el memorial també és un acte o una activitat de reivindicació de drets, de reptes no assolits, i ha sigut així al llarg d'aquests 33 anys. L'any 93, a través del tapís memorial de la SIDA, que era una adaptació de l'AIDS Memorial Quilt dels Estats Units, no?, que visualitzava en aquests panells que confeccionaven els familiars, les parelles, els germans dels morts de SIDA, no?, permetien visualitzar les xifres, els noms darrere de les xifres, de les estadístiques de la pandèmia, no? Aquells anys moria molta gent, només a l'estat espanyol entre 3 i 5 mil persones morien cada any, i per tant eren moments molt, molt difícils, i el memorial va servir també per portar la SIDA al carrer, treure-la dels hospitals, treure-la de les cases i ensenyar al món el que passava, no? I de fet el primer objectiu segurament va ser aquest, fer prendre consciència d'una situació que estava devastant la humanitat sencera i particularment el nostre col·lectiu.
I aquest any el lema és Recordem, reconstruïm i avancem. Quines són les reivindicacions que voleu portar a terme aquest any?
Bé, de reivindicacions n'hi ha moltes, però jo diria que mentre no hi hagi un accés directe a la prevenció de la infecció, no podem arribar a posar-li el peu al coll, no? De fet, parlem moltíssim dels objectius de Nocida, no?, d'arribar a l'any 2030 aconseguint que el VIH deixi de ser un problema de salut pública, i això ho fem tots, ho fem les institucions també, els responsables de salut, els que tenen responsabilitats en salut pública, però realment algú s'ho creu que això serà així? Si no disposem de la voluntat i la determinació, la voluntat potser hi és, però la determinació de fer possible que ningú quedi fora de la prevenció, justament ara que tenim eines excel·lents per poder evitar completament que una persona s'infecti de VIH, i encara són moltes les infeccions que tenim a tot l'estat, més de 3.500 cada any, a prop de 4.000 infeccions cada any, i a Catalunya al voltant de 500 o 600 cada any. Això es repeteix, hi ha hagut una certa tendència a disminuir aquestes xifres, però estan repuntant, i precisament és perquè hi ha llistes d'espera per accedir a la profilaxi preexposició, a la PrEP, que funciona excel·lentment en tothom que la fa, és a dir, que ens ha permès estalviar moltes infeccions, però que les llistes d'espera, que és una reivindicació que s'arrossega de fa molts anys, arriben ja a unes xifres ja inacceptables del tot, no? Només a Checkpoint tenim més de 4.000 persones esperant poder fer el tractament preventiu i amb una llista d'espera de prop de 2 anys i mig.
Ferran, creus que ara que fa un parell de setmanes parlàvem amb un company vostre, l'Àngel Rivero, i parlàvem del tema de la PrEP injectable, creus que el fet de que ara hi hagi la PrEP injectable farà que això redueixin aquestes llistes d'espera?
Sincerament no ho crec. No ho crec perquè, a veure, la PrEP injectable, en primer lloc, no és per tothom. La PrEP, el que està aprovat i el que les guies ens estableixen per la PrEP és la pastilla oral. La PrEP injectable només és per determinats casos que no poden utilitzar la PrEP oral perquè un dels medicaments, el tenofovir, pot ser perjudicial en aquest sentit, persones amb dany renal, persones d'edat avançada, no són moltes, però algunes persones no poden fer PrEP oral i, per tant, hauria indubtable injectable. També persones amb problemes d'adherència, problemes degut al Chemsex, degut a altres circumstàncies. Però, en tot cas, jo vull dir que el Ministeri aquí n'ha fet un titular d'això. Primer país, Europa, a finançar la PrEP oral, quan en realitat són les comunitats autònomes les que hauran de desplegar-la. La PrEP injectable, volia dir. I nosaltres som usuaris, que jo entenc perfectament aquest anuig, que ens diuen de què parleu si encara sou incapaços de donar-nos la PrEP convencional, no? L'oral, que a més té un cost irrisori, aproximadament 20 euros al mes per persona, per usuari, i que amb això ja previndríem completament el que són les noves infeccions. Jo, de tota manera, no vull deixar entendre que no estic d'acord amb el finançament ni amb l'aprovació de la PrEP injectable. Crec que és un pas molt important, però, és clar, quan encara no em resol, almenys a Catalunya, aquestes llistes d'espera que se'ns estan menjant vius, perquè és que aquesta reivindicació l'estic fent des de fa 5 o 6 anys, gairebé des de quan es va aprovar la PrEP, ja al cap de poc temps teníem ja llistes d'espera de 6 mesos i de 500 persones, i ara estem en una situació diguem que ja se'ns ha anat completament de les mans, no? I res no canvia any rere any, i per tant el memorial haurem de tornar a fer un incís en aquest punt, perquè clar, mentre tinguem gent a qui se li nega la salut, perquè és una manera de negar la salut, pensa que la PrEP és una prestació bàsica de la Seguretat Social, és a dir, t'imagines tenir una epidèmia determinada per la qual hi ha una vacuna i la gent amb ganes de vacunar-se esperant a la porta i no subministrar-los la vacuna i deixar que s'infectin, doncs això és el mateix.
Tornem a l'acte d'aquest dissabte, va.
No sap mentir, diu la veritat.
Estem sentint de fons els Barcelona Gay Men's Chorus, que seran uns dels convidats d'aquest acte, que, per cert, el presentaran els actors Enric Major i l'actriu Mercè Arànega. Explicant una miqueta més qui hi haurà i què hi poden trobar.
Sí, també hi haurà la Mone, i hi haurà també el Barcelona Gay Men's Chorus i el Rainbow Singers també, i per descomptat la Brigitte Lamour, que ja és una assídua del memorial, de fet és una mica l'ànima del memorial en els darrers anys. Hi haurà també una bona representació del nostre món polític i cultural, i el que hi haurà sobretot és un record molt entranyable per tots aquells temps i per tots aquells anys en què tantes persones ens van deixar. Llegirem noms, no tots, perquè és impossible, però llegirem noms de les persones deceses, farem ofrenes florals, hi haurà música, i el que farem sobretot és evidenciar que no s'ha acabat això, que seguim 40 anys després, més de 40 anys des dels primers casos de SIDA, seguim encara en aquesta lluita, i que el que volem és realment, a través de la memòria, del record, trobar la força i la inspiració suficient com per determinar-nos a posar fi a aquesta epidèmia abans del 2030.
Doncs, per cert, sabries dir-nos l'acte, l'hora i el lloc?
Sí, és clar. És als Jardins d'Aclimatació de Montjuïc, entre està l'Estadi Olímpic, al costat de l'Estadi Olímpic, l'avinguda de l'estadi entre les piscines Picornell i l'Estadi Olímpic. És un lloc molt bonic, entranyable també, on des del 2023 hi ha el Memorial Permanent de la SIDA de Barcelona, que va ser el primer a tota Europa i que convido a qualsevol dia de l'any a passar-hi, i trobarem aquest olivera amb aquestes làpides de pedra en versos de Martí Pol, que ens va cedir per construir aquest memorial l'any 2023. I que des del 2009, perquè abans es feia l'Avinguda de la Catedral, des del 2009 té lloc cada any a les 12 del migdia, en aquest cas del dia 16 de maig, dissabte, al memorial. L'acte és obert a tothom i estarem encantats de retrobar-nos.
Doncs segur que serà un acte ben bonic, i de debò que espero que vagi molt bé, i enhorabona perquè és un acte preciós, i sobretot serveix també per reivindicar i per recordar totes aquelles persones que ens han deixat pel tema del virus del VIH i de la SIDA. Ferran Pujol, director del memorial, el projecte dels noms i del Memorial Internacional de la SIDA, moltíssimes gràcies per atendre'ns. I t'esperem ben aviat, perquè crec que aviat estreneu nova seu a Barcelona,
sí,
Checkpoint,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Doncs fem
sí,
una cosa.
Inaugurarem el setembre, però ens traslladarem abans. S'estan acabant les obres i estarem encantats de presentar-vos aquest nou recurs, aquest nou dispositiu al servei de la nostra comunitat.
Doncs va, ens apropem un dia i en parlem de tot plegat, vale?
Quan vulgueu. I moltes gràcies per la divulgació que feu del memorial.
Ei, tu, Sí, ja m'entens.
Pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo.
Aquesta música enigmàtica serveix per parlar d'una obra que no us podeu perdre, Abraça'm fins que m'adormi, que es pot veure fins al 24 de maig a la Sala Beckett de Barcelona. Per parlar-nos comptem amb el director, en Guillem Sánchez García. Hola, què tal? Com
Hola,
estàs?
Hola, molt bé.
I amb el protagonista, en Roc Bernadí. Hola, Roc.
Hola, què tal?
Com estàs?
Molt bé, molt content.
Enhorabona, perquè heu fet una obra que és una preciositat. Encara ara, mira, la vaig anar a veure pel pont de maig i, ostres, vaig anar apuntant coses i tal, i em vaig sortir allò remogut, tocat i content, perquè havia vist una cosa que em va agradar moltíssim. O sigui que a tots tres, perquè també és un text escrit per en Cesc Colomines, i heu fet una obra que és una preciositat i que això, que no es poden perdre la gent.
Que bé, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Abans que res, a totes les persones que passen pels amantents, us preguntem amb quins pronoms voleu que ens dirigim a vosaltres. Roc, amb ell, amb ella, amb ell.
Amb ell.
Doncs així ho farem i així ho respectarem.
Guillem, ell.
També, així ho farem i així ho respectarem. Abraça'm abans que m'adormi és una obra dirigida per en Guillem Sánchez i amb un text de Cesc Colomines. Roc, en el teu cas, com hi arribes en el projecte?
Doncs bueno, a través del Guillem, que el tinc aquí al costat, que ens coneixíem també a través d'amics i ens anàvem seguint la pista, i de fet ja havíem parlat com d'ostres, m'agradaria molt fer alguna cosa junts, tal. A mi m'agradava molt el que fa i el Guillem en general, i clar, jo venia de, doncs, recordo estar-ne parlant quan jo vaig fer el Dia de la Marmota i el Guillem va venir a l'estrena i vam estar parlant això de veure si podíem fer alguna cosa, i després va sortir aquesta oportunitat, no? Llavors el Guillem em va trucar, vaig fer un càsting, això sí, vull dir que no va ser una cosa de dit, no, però molt content també, perquè mira, fer un càsting a vegades està molt bé per dir no, jo em poso prova i si realment pues, l'equip vol que sigui jo, i així va ser, i molt content, la veritat.
I Guillem, com va sorgir la idea de fer Abraça'm fins que m'adormi?
Jo realment, clar, això ho vaig rebre com a encàrrec, vull dir que em va arribar la proposta a través del Cesc i a través de la Beckett. Amb el Cesc no ens coneixíem, i llavors, bueno, com que era un text escrit per una persona que és una mica més gran que jo, però vull dir que era una persona jove, van pensar que l'ideal seria juntar amb algú altre que també estigués començant, diguéssim, i neix a partir d'aquí. Llavors ja, a partir de rebre la proposta, ja vaig intentar començar a fer-me la meva, fent venir el Roc, i etcètera, etcètera.
Ara, Guillem, comença el camp de mines dels spoilers.
Veure.
A veure què podem dir i què no podem dir. És una obra que, clar, comença, que explica la vida d'en Marcel pel febrer d'un, bueno, que no es vol disfressar, i això també a vegades també em fa pensar que jo, que sóc de terra de carnaval, també...
D'on tens, tu?
Jo sóc de Torelló. Ara en parlarem...
Ah,
sí, que de Torelló hi ha hagut tot el tema de carnaval i tot plegat. I, clar, moltes persones del col·lectiu LGTBI també, perquè no fossin més motius de burles, no ens agradava disfressar-nos per això. Vull dir que també hi vaig pensar, i que també hi havia aquesta alegoria dins del col·lectiu LGTBI.
Sí, absolutament. Vull dir que realment sí que és veritat que l'obra al final acaba, diguéssim, anant a buscar... És a dir, fa, diguéssim, una mena de viatge cap a la complexitat de la identitat, i això llavors passa també per què vol dir la identitat sexual, i va buscar, diguéssim, no, com això rebota, doncs, la família, com rebota això també la vocació, no sé si dir professional, però sí una vocació vital, com en aquest cas, que és la literatura i la poesia. I d'alguna manera sí que és veritat que, clar, arrenca com una imatge molt forta, no?, d'aquesta cosa de la realitat de voler disfressar-te i no poder, perquè és un moment, no, que ho arrenca, diguéssim, revisitant una situació que en principi passa quan el personatge està el que seria segon de batxillerat, més o menys, i per primera vegada li conflictua perquè, bueno, també és veritat perquè és, bueno, això sí que ho podem dir perquè és la primera frase de l'obra, vull dir que és una disfressa de flamenc amb mitja rosa, és tutu rosa, que per tant té una... Vull dir que ja va més enllà del simple fet potser de disfressar-se, no? I a més que és amb un grup d'amigues en el qual no hi ha més nois que estiguin disfressant-se d'això. I sí, és veritat, arrenca des d'això, i que sí que és una imatge que en algun moment vam pensar, bueno, amb el Marc Udina, que és qui ha fet el vestuari, vam pensar d'intentar explotar-la d'alguna manera també escènicament, però al final la vam acabar descartant perquè creiem que aquesta complexitat i aquest que arrenca, diguéssim, des de com expresses la teva identitat, en aquest cas a partir de com et mostres, encara que sigui per carnaval, creiem que podia arribar també des de molts altres llocs, com em sembla que va apareixent.
Roc, com el definiries amb en Marcel?
Hòstia, doncs... és complex. Clar, jo li he agafat molt carinyo, però crec que creiem que és una persona pues, molt tancada, o que ha viscut molt... Ella es defineix com que viu en una discreció feta de silencis, no? Amb una frase molt poètica del Cesc, però que crec que és bàsicament l'essència de l'obra i l'essència del personatge, no? Que és un noi que s'ha anat protegint a través d'aquesta cuirassa de no parlar les coses, no dir-les, perquè és el que també ha après per la seva família i una mica per l'entorn i per la societat, no? Que si poses les coses a sota una catifa i no les mires, doncs aparentment és millor, però llavors l'obra ens ensenya i ens explica que la merda sempre acaba
sempre
sortint.
Acaba sortint. Mm. I allò de que els armaris sempre s'acaben fent petits, exacte, o tu creixes.
Exacte.
Allò.
Exactament.
I de fet, apareixen diverses coses que m'hi vaig fixar i vaig anar apuntant. No sé si em vas anar veient... Com...
Sí, no, t'he de confessar que jo... O sigui, jo, perdona, però dic, ja ha vingut un crític, ja està. Ja està. Clar, no et tenia clitxat del tot.
Sí.
I com que crec que vas venir al cap de 2 dies d'estrenar, una cosa així, potser. I recordo que les primeres funcions la gent em anava dient, hòstia, Roc, és fort perquè se sent la gent passant les llibretes i apuntant amb boles i... I clar, com pots veure i com podran veure si venen a veure'ns, és una obra que es fa amb llum de sala, que comença com una explicació meva directament cap al públic i puc veure perfectament a tothom. Clar, jo et veia tu allà, a més estaves al vell mig de la platea. Sí. I tu allà, i dic, hòstia, tio, ja ho pots fer, perquè hi ha aquí un crític, sort que després el Guillem va dir, no, que després tenim el podcast. Sí.
I de fet em vaig apuntar diverses coses. Una d'elles, el poema de Miquel Martí i Pol, en el qual jo hi vaig trobar-hi una alegoria LGTBI, no? Diu...
Total.
I sobretot no oblidis que el teu temps és aquest temps, que t'ha tocat de viure, no un altre, i no en desertis, orgullós o covard, quan et sentis cridat a prendre en part, com tothom en la lluita, car... el teu lloc, només tu pots omplir-lo.
Totalment.
O sigui, el temps que ens ha tocat viure, ens toca també lluitar-lo i hem de ser nosaltres qui hem de tirar endavant.
Sí. O sigui, quan pensàvem, perquè pensàvem de quina manera... perquè això, clar, és un poema que se suposa que en el seu moment li ha dit l'àvia i que d'alguna manera és... alguna cosa que li arriba i que des d'aquí se li obren mons i des d'aquí se li obre la passió cap a la paraula i cap a la literatura i sí que és veritat que no havia pensat tant des de la qüestió purament LGTBI, que d'alguna manera també, no? Perquè sí que ho enteníem molt com aquest, que al teu lloc només tu pots omplir-lo, com una mena d'empenta en realitat a no quedar-te només refugiat en una cosa que et consoli i una cosa que més o menys està allà que sempre et puguin acompanyar, sinó de bueno, quina empenta o quina força vital o com et deixes endur pel desig també. I sí, evidentment també des de qui ets tu en nivell d'identitat.
Roc, parlaves dels pares, clar. El que et diuen els pares, com els senyals que et donen des d'aquests petits, no? La mare com li diu com t'agraden les noies, aquells missatges que encara ara els sents a foc a les famílies i que...
Total.
I que encara dius, ostres, és que hi hauria d'haver-hi la possibilitat de que et preguntessin si t'agraden els nois o les noies de quan ets petit, i això encara ara no es fa.
Sí, no, és un tema molt delicat i jo vaig tenir la gran sort de tenir uns pares que són meravellosos i que sempre m'han acompanyat moltíssim i tot així. Jo no vaig... Bueno, sortir a l'armari no vaig dir que tenia un nòvio fins als 19 anys, no? Que també penso, bueno, potser no cal sortir de l'armari i dir, soc homosexual, no? Però no vaig viure obertament la meva sexualitat fins als 19 anys, perquè la meva mare em va dir, escolta, Roc, amb qui t'estàs veient? Va, que jo ja veig que sempre vas a dormir a casa l'amiga, no sé quantos, qui és aquesta amiga? Que ja no sóc tonta, eh? Però va ser ella, i penso, hòstia, tio, bueno, pues, a mi això és una cosa que em va agradar del Marcel, no? També com... jo és una culpa una mica que arrossego meva, que dic, hòstia, en un entorn on els meus pares eren super oberts, que sempre em preguntaven això, sempre em donaven la possibilitat, escolta, o tens parella, ja pot ser noi o noia i tal, i jo, malgrat això, malgrat fer teatre i tal, fins als 19 anys, no em vaig atrevir com a confessar a les meves amigues a això, no? Que aquesta, com aquest neguit que portava dintre, i penso, joder, hi ha una part com de culpa meva de dir, tio, Roc, que tonto, però si ho tenies tot, saps? Però després, bueno, també penses, cadascú som com som, hi ha gent que som més sensibles, també, hi ha gent que tenim molt la llosa de no voler decebre la gent que... No? Perquè jo vivia com una decepció dir que jo era maricón.
Ho vam parlar amb el psicòleg Gabriel J. Martín, que ens deia que hi havia el fenomen de la sobrecompensació, que creiem que pel fet de ser homosexuals o de formar part del col·lectiu LGTBI, creiem que tenim una tara i ho hem de sobrecompensar sent els millors estudiants, els millors actors, els millors... Saps? Intentar dir, val, soc gay,
però sóc bon estudiant, no? Sóc molt bon. Allò de tinc molts amics gais, però sí, són molt bones persones.
Bueno, és que realment no són, o sigui, no tenen per què ser els pares, no? Vull dir que els meus pares eren super increïbles, però joder, després t'anaves a l'institut o a l'escola i et senties un puto bitxo raro, saps? Fent segons què. Llavors és això, com si no voler decebre la gent que estimes més.
Sí, puc afegir una cosa d'això, que també quan estàvem assajant pensàvem molt de quina manera, perquè també ha sigut interessant, vull dir que al final el Roc i jo, que ens portem 3 anys, vull dir que sí que...
Quants en teniu, més o menys?
Jo 25.
I jo 28.
Però sí que és veritat que amb altra gent de l'equip sí que ens portem una mica més d'edat. I també era interessant compartir com hem viscut el fet, ja no sé si només de la sortida de l'armari o fins i tot el propi fet de descobrir que eres gay, no? I que amb tots els matisos i tota la complexitat de la cosa, fer una lectura en alguna manera també positiva dintre tota la foscor que pugui haver, de que la manera com jo vaig viure l'entrada d'aquest món era bastant diferent a com ho havien fet altres que amb qui ens portàvem més anys. I en aquest sentit, clar, també per nosaltres és important trobar una mena d'equilibri que, per una banda, reconeguéssim, diguéssim, quasi des d'un lloc polític, de dir, no, és que hi ha una, o sigui, això segueix sent així, i aquesta, això que deies que diu en un moment de la mare, no? Tu de les noies, això segueix sent així i funciona així, però com ens interessava també poder anar un pèl més enllà d'únicament refugiar-nos en un lloc com a víctimes només, i de fet em va anar molt bé veure, per exemple, la pel·li d'Estrany Riu, del Jaume Claret, que allà hi ha un moment a la pel·li que també és un coming of age, no? que el personatge de Nausica Bonin, que fa de mare del protagonista, i li fa com una pregunta, no, al pare, li pregunta al protagonista, en plan, ai, l'altre dia a la festa major t'estàs fent uns petons amb un noi, no sé què, però ho preguntava des d'un lloc tan tranquil i tan lleuger, que no era únicament assenyalant, que d'alguna manera tu estaves allà vivint aquella complexitat de dir, sí, hi ha una cosa que està latent i que és allà de l'homofòbia que segueix perseguint, però alhora comencem també a empoderar-nos nosaltres dels nostres propis relats i de no caure només en voler assenyalar-nos des d'un trauma que existeix, evidentment, però de com també des de la ficció el comencem, diguéssim, a reapropiar i a reconstruir.
I l'altra cosa que jo crec que també va per aquí és el fet de que, com que ens hem hagut d'amagar, tampoc hem pogut viure la nostra orientació sexoafectiva a l'adolescència en plena llibertat, i també ens hem hagut d'educar a la nostra manera, buscant els referents en llocs que possiblement no siguin prou adequats, en el porno, etc, etc, etc. I també comporta això, que no tinguem una educació sexoafectiva prou sana, no?, en aquest sentit. No sé si teniu aquesta impressió.
Vos, que ara que deies això del porno, és una cosa que no ho havia pensat, també, clar. Bueno, sí, jo tinc una cosa potser per caràcter, també, que segur que també influeix molt com vivim la nostra sexualitat, la gent que som del col·lectiu, però de sempre arrossego molta culpa i de pensar, hòstia, això és culpa teva, no? I, per exemple, jo de petit, des de molt petit, consumia porno, però jo crec que també per això, per una necessitat de
trobar referents.
De trobar referents, però clar, referents que trobes són una puta merda, llavors, bé, clar, són tios perfectes, que amb polles perfectes, de tot, no? Vull dir, que, fins que no saps trobar una mica altres coses, però sí, és fort. I crec que per sort ha canviat bastant, i, bueno, no sé, últimament hem pogut veure sèries, doncs ara des de Jo Mai Mai que ens presentaves, no?, els que han vingut, i també sèries, doncs, jo què sé, el Heartstopper, que dius, hòstia, tio, crec que ojalà...
Svetlana, també.
Svetlana,
no, és veritat. Total. Per molta gent jove també serà...
No, i això, no, em fa molta il·lusió, però sí que és veritat que potser jo, el referent que tenia, per exemple, era Glee, que és una sèrie meravellosa de musical, però on es vivia l'homosexualitat com un càstig diví, quasi, no?, que li feien bullying al maricó, tal, i és com, realment és tan important poder-ho normalitzar.
I, clar, en aquest sentit, també el que dèiem dels pares, hi ha les decisions aquelles, no?, de... Jo vull fer literatura, i el pare diu no, jo vull que facis enginyeria, i allò marca i queda com una, com una llosa. I els referents que també parlàvem, em els vaig anar apuntant, vaig trobar, a part de Miquel Martí Pol, també el llibre de Mungo, no? Des del lloc on era no els vaig poder anar apuntant tots, perquè els vas anar guardant. Vaig pensar, quan acabis, si els deixo aquí, els hi faré una foto per lo del llibre, però també està, crec que també és positiu, també, que hi hagi literatura, LGTBI, sí, ficció...
Bueno. Sí, és que, de fet, clar, a mi una de les coses que em va agradar de la proposta d'un inici era, bueno, que d'alguna manera, més enllà de que estem fent ficció, aquest personatge també sóc jo, i que, vull dir, crec que és molt fàcil que moltes persones que vinguin a veure-ho s'hi sentin identificats, no? Però en el meu cas, que, vull dir, que jo vaig acabar, diguéssim, l'institut, vull dir, el batxillerat, llavors m'han fet directament a l'Institut del Teatre, però que després m'he posat a estudiar literatura, vull dir, hi havia una cosa allà que m'hi sentia molt reconegut i també pensava de quina manera, des de l'escena, construíem això, però no només des de la meva pròpia anècdota com a Guillem, de jo m'he llegit això, sinó d'algú que de lo personal explica lo col·lectiu. Llavors, sí, hi va haver una decisió de col·locar llibres allà, que jo hi vaig arribar, doncs, en, no sé si d'adolescència, però sí com just als 18 anys, diguéssim. Que de sobte a vegades també penso, si jo amb 18 anys em vaig posar a llegir Els homes i els dies i penso en quin moment.
Vull dir, del David Vilaseca.
Del David Vilaseca, vull dir, sí, en quin moment, no? Però que no sé, que també això ens construeix a tots una mica.
Roc, un parell de preguntes abans d'acabar. Ara fa uns dies el grup Fades denunciava una agressió que va patir en un concert de Vilassar de Dalt. Ara deia que jo sóc de Torelló i també vàreu denunciar aquest estiu una agressió LGTBI-fòbica a la festa major del poble. Jo aquell dia no hi era, que estava tornant de Suïssa. En aquest sentit, us espanta aquest fet del retrocés de la gent jove? Perquè en aquests concerts, tant de Fades com els vostres, hi sol anar moltíssima gent jove. És veritat que els incidents els fa una petitíssima minoria,
total,
però allò ataca...
Sí, molt espanta, i a més és perquè és posar-hi el cos, no? Que ahir veia una entrevista que li feien al Marc Giró i també parlava això de la violència contra els cossos, sí, i sense... Bueno, que és veritat, que és això, que la gent de dretes i d'extrema dretes no s'està d'hòsties, al contrari, les reparteix, no? I nosaltres, bueno, crec que el que apunta el Marc Giró és que a vegades des de l'esquerra ens esperem molt a la reflexió, no? I tal, i que el dolent d'aquesta extrema dreta és que van a pinyon. I clar que espanta posar el cos i que et puguin fer mal, perquè sí, veus que és factible i que les agressions estan passant un dia a dia, no? Però al final l'únic que et queda és dir, bueno, malgrat aquesta por, pues que vinguin aquí, que ens tirin glaçons, i si cal que ens facin mal, però nosaltres, o sigui, preferim donar aquesta visibilitat i després els missatges de suport, tota la gent que es va volcar, és que m'emociona només de pensar-ho, com de dir, vosaltres heu d'estar ocupant aquest lloc. I també hi ha com una cosa d'empoderament de dir, si ens fan mal, si volen que no hi siguem, l'únic que aconseguiran és que encara donar-nos més espai, encara donar-nos més foco, i que per tant nosaltres a través d'aquest espai continuem conquerint l'espai que ens pertoca, no? I sí, és una merda, a mi em sap molt greu, els vaig escriure, els vaig fer un missatge, perquè em sap molt, molt greu, i a més a les de Fades crec que precisament són gent molt valenta, que... joder, molt dissident també, i que jo admiro profundament, i això els hi desitjo el millor.
I aquesta mateixa setmana a 3CAT estreneu Marranàsia Esvetlana, sí, al Japó. En què consisteix això?
Doncs bàsicament, mira, va sortir la idea de que ens seguissin durant la nostra gira que vam fer el passat octubre al Japó, amb Esvetlana, amb concerts punkis i amb la nostra història que vam tenir per allà, i han sortit 4 capítols que es podran veure, diria que s'estrenen doncs ara amb...
Sí, això, si avui som dia 12...
Pues crec que avui mateix o...
No, el 14.
El 14, no? Pues, vale. I això, són 4 capítols molt curtets, però que, bueno, serveixen una mica per conèixer el dia a dia de la Júlia i meu com és Svetlana, a més, en una situació tan exòtica i extraordinària que és el Japó.
Doncs fem una cosa, un dia veniu amb Svetlana i parlem del
per
grup,
favor.
De la sèrie de 3CAT, dels concerts...
I tant, i t'ho expliquem tot, nosaltres doncs, encantades.
Doncs sí, però abans... el que hem de fer també és anar al teatre, anar a veure'm Abraça'm fins que m'adormi, una obra, exacte, de teatre, un monòleg que s'ha de dir que fas tots els papers de l'Auca, i m'imagino en Teo, m'imagino la teva mare, m'imagino els teus pares, m'imagino totes aquelles situacions, vull dir que estàs esplèndid. Això també és gràcies a la direcció
d'en Guillem
i al text d'en Cesc Colomines. Avui hem comptat amb el director, amb en Guillem Sánchez, i amb l'actor Roc Bernadí, que ens han presentat Abraça'm fins que m'adormi, una obra, un monòleg preciosíssim, que podreu veure fins al dia 24 de maig a la Sala Beckett de Barcelona. Guillem, després del 24 de maig, què passarà?
Mira, és que ara mateix no ho sé gens. Saps que m'ho està preguntant molta gent aquests dies?
Que és que és una obra magnífica, ja. que l'hauria de veure moltíssima
gent. Jo també ho penso. No, espero que tingui una vida molt llarga. Però sí, sí, bueno, confiem. És que no ho sé.
Bueno, toquem far.
Sí, no, jo toco molta fusta, o sigui, ho desitjo tot immensament, i si depèn de mi, la vida serà molt llarga. Però sí, encara no ho sabem, però ojalà, coses molt guais.
I, Roc, futurs projectes a part de l'obra?
Doncs ara que es pugui dir a part de Svetlana, que us esperem a totes el dia, encara falta, però compreu totes les entrades pel Sant Jordi Club del 13 de març del 2027, que allò serà molt gros, i aquest, doncs, estrenar la gira d'aquest estiu, que serà molt diferent també. I a nivell de teatre, doncs mira, ara puc dir que estaré fent l'Òpera dels Tres Rals, dirigida per la Marta Pazos, al Teatre Grec, el 29 de juny, 1 de juliol i 2 de juliol, tot i que les entrades ja no en queden.
Un moment, però no pares, perquè fins no fa pas gaire estaves amb Germans de Sang,
sí.
Has fet Million Musical...
No, estic supercontent, una mica cansat també.
T'anava a dir, el teu dia té les mateixes hores que el meu? O...
No, ja descanso, ja, però sí, déu-n'hi-do. Ara, a més, amb això del monòleg, déu-n'hi-do, perquè és intens.
Sí.
Doncs moltíssimes gràcies per passar avui pels Jamantens. Teniu l'obra a la Sala Beckett fins al 24 de maig. Roc Bernadí i Guillem Sánchez, moltes gràcies.
Moltes gràcies, guapo.
Moltes gràcies.
I també agrair a la Rosa Silluer que ens hagi acompanyat a la part tècnica.
Ole, Rosa!
Ole, ole. I dir-vos un parell de coses que podeu escoltar cada dimarts al web i a l'app de Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT i a les diverses plataformes de podcast, tots els capítols dels Jamantens. I que, si voleu, ens escoltem la setmana que ve, perquè, bé, Jamantens.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.